Som dijous, són les 8 del vespre i sou a la sintonia de l'Espluga FM Ràdio. Comencem una nova edició de Ara i Sempre, música i alguna cosa més. Com ja sabeu, l'Ara i Sempre s'emet els dijous i es torna a emetre també els dissabtes. Per tant, us direm, cosa que no han fet cap vegada fins ara, bon dijous i bon dissabte a tots. Justament el dijous passat acabàvem la nostra emissió amb una cançó de Bonnie Raitt que es diu Love Me Like a Man, Estima'm com un home. No vam donar cap ressenya de qui és Bonnie Raitt, segurament que alguns de vosaltres ja la coneixeu, però pels que no ho sapigueu, fer famosa pel seu estil de tocar la guitarra amb slide. La slide, o bottleneck, és una tècnica de guitarra en la qual es toca una nota i després llisca el dit a un altre trast cap amunt o cap avall del diapasó. Aquesta tècnica és utilitzada per produir sons plorosos, melancoliosos o cridaners. El terme slide s'utilitza en referència al gest de lliscament sobre les cordes, mentre que bottleneck es refereix al material original utilitzat en aquestes relliscades que eren normalment el coll d'ampolles de vidre. Els músics hawaians de country o de blues llisquen per les cordes un tub de metall que pot observar-se en el dit d'alguns guitarristes quan toquen, encara que primitivament s'usaven anells, navalles o fins i tot, com ja he dit, el coll d'una ampolla. Aquesta tècnica és usual en tocar les guitarres de tipus Steel. Avui, per començar, el Miquel té la deferència aquest dijous de deixar-me començar a mi, escoltarem Donovan. Donovan és un cantant nascut el 10 de maig de 1946. És un cantautor, poeta i guitarrista britànic. Va emergir a mitjans dels anys 60 com a cantant folk, el que li va valdre ser anomenat el Dylan britànic, però ben aviat es va treure aquesta etiqueta convertint-se en un dels majors representants de la psicodèlia de mitjans i finals dels 60 amb un estil únic i molt personal. Encara que els primers enregistraments són de 1964, Donovan va saltar a la fama al Regne Unit a principis del 1965 gràcies en part a les seves aparicions a un popular programa de televisió. El 1965 va publicar els seus dos primers àlbums de soft folk, que van obtenir molt bones vendes gràcies en part a l'èxit d'alguns singles com Catch the Wind, Colors o Universal Soldier. El so de Donovan en aquests discos, encara que familiar al del Dylan primerenc, té tocs molt personals, en part gràcies a la temàtica de les seves lletres, a la seva peculiar veu i a la seva depurada tècnica guitarrista, més avançada llavors que la del propi Dylan. D'aquesta època escoltarem, doncs, Colors, acompanyat per Joan Baez.
Yellow is the color of my true love's hair in the morning when we rise. In the morning when we rise, that's the time I love the best. Blue is the color of the sky. In the morning when we rise, that's the time I love the best. Green is the
Hola, bona tarda, o com me va ratificar el meu company, ja al ser el mes d'octubre o a la tardor, ja he de dir bona nit. Som un dijous, dia 30 de novembre, i avui la meva primera cançó serà d'un noi que es deia, malauradament ja no hi és entre altres, es deia Antonio Vega. La cançó té el nom de La xica d'ahir. Aquest jove va ser nascut a Madrid l'any 1957, ve d'una família mitjana alta, doncs el seu pare va ser un famós traumatòleg d'allà a Madrid, i sempre va destacar en qualsevol disciplina que va fer. Ell va ser una mica intel·lectual, doncs va estudiar filologia al Liceu, va estudiar després també al Liceu Francès de Madrid, on estudia arquitectura, i amb un examen psicològic que li van fer, o psicològic d'aquests que això avui dia a vegades està fent, li va sortir un coeficient intel·lectual d'un 168. Vull dir, com veieu, era una mica poquet. També, vull dir, va ser pilot d'avió. A l'any 1977 fa el servei militar a València, on escriu la cançó que avui escoltarem. És la que és, o sigui, de les totes les cançons que va fer ell, és la més coneguda d'ell, aquesta La xica d'ahir. La va escriure l'any 1978. Llavors, a l'acabar la mili, torna cap a Madrid i junt amb un cosí seu que es diu Nacho García Vega, formen el conjunt anomenat el Nacho Pop. Aquests van tenir bastant d'èxit a Madrid fins a l'any 1991, on ho deix i fa una mica una seva carrera una mica en solitari. Amb aquesta mena de temps, perquè després torna amb el seu cosí, amb el Nacho Pop, vull dir, va fer diverses col·laboracions. Amb una d'elles, la més coneguda, poder ser amb el Joan Manuel Serrat, amb un disc que es deia Básico, del Joan Manuel Serrat de l'any 2002, perdoneu. En acabat, ell grava un concert acústic on té molt d'èxit el Teatre Belles Artes de Madrid. Quan acaba el 2007, als voltants del 2006-2007, vull dir, tornem al seu cosí i tornem a formar el grup aquest del Nacho Pop, i comencen una gira, vull dir, per tota Espanya, i tenen molt d'èxit, es pot dir. Després, per aquestes coses que passen, que això molt reiteradament als altres programes ho han dit, aquesta gent sempre són d'anades i vingudes, de deixar-ho de tornar-hi i així. Ell ja, malauradament, no estava massa bé de salut, doncs, en el qual tenia un càncer de pulmó degut a les drogues i el tabaco i bueno, tot el que es va poder posar al damunt, com va fer molta gent d'aquests que estan en aquest món de la música. Està considerat com un compositor fonamental al pop espanyol i pel seu intimisme i per la seva sensibilitat a les cançons es va guanyar l'admiració tant del públic com de la crítica. Escoltem, com ja us he dit, la cançó més famosa d'ell, La xica d'ahir.
Texas és una banda escocesa de rock-pop de Glasgow, nascuda el 1986. Texas va fer el seu debut el març de 1988 a la Universitat de Dundee. Va agafar el nom de la pel·lícula de Wim Wenders, París, Texas. La banda va llançar el seu àlbum de debut, Southside, el 1989. Ho va fer conjuntament també amb el single de debut, I Do Not Want a Love, que és el que escoltarem tot seguit. We'll be right back.
Bé, continuem amb la nostra música. Ara passarem a escoltar un grup que es diu UB40, o més ben dit UB40. Aquest és un grup anglès de pop reggae, reggae, no fumem, que hi ha molta diferència. Format a Birmingham l'any 1978. És un conjunt multiracional.
Multiracial, deu ser?
Sí, avui estic una mica espès, és multiracial, perdoneu. Ja us he demanat perdó almenys 3 vegades, vull dir, això ja sembla el credo. Però bé, continuem, a veure si ja no m'equivoco més. Els seus 8 integrants són amics pràcticament des de la infància i la majoria d'ells venen de la classe obrera molt baixa i diria quasi que marginal, sobretot les seves famílies. Ells fan els seus primers diners arrel d'una baralla que s'organitza en un pub de Birmingham, amb el que diversos components, bueno, hi ha una petita trifulca, això arriba a uns jutjats, es veu que pel que sigui ells tenien raó, els indemnitzen, i amb això pues, compren uns instruments i comencen a tocar-los. Vull dir, la majoria no en tenia ni idea, però mira, era d'aquelles coses que van ser valents i van dir, va, provem alguna cosa, fins que graven una maqueta i la passen a una emissora de ràdio i es veu que té bastant d'èxit. D'allí comencen a tocar a pubs i clubs nocturns per tota Anglaterra, fins que un dia una vocalista d'un conjunt que es diu Pretenders, la Chrissy Hinden, els veu i els agafa de taloners pel seu grup. Comencen a fer actuacions, diguéssim, de taloners amb ells, això comencen a l'any 1974, i això els hi dura bastant de temps en aquesta banda, fins que l'any 1983 fan una versió d'una cançó del Neil Diamond, que és la que escoltarem avui, que es diu Red Red Wine, que traduïda és vi negre, simplement, i allí els hi ve, diguéssim, a l'èxit. Des de llavors penseu que han vengut la friolera de 70 milions de discos. Ara escolteu aquesta cançó.
My feet so fine, you keep me rocking all of the time. Red, red wine, you make me feel so grand. I feel $1 million when you're just in my hand. Red, red wine, you make me feel so sad. Anytime I see you go, it make me feel bad. Red, red wine, you make me feel so fine. Monkey packing is the find the sweet hip line. Red, red wine, you give me woolly pazing. Woolly pazing, make me do my own thing. Red, red wine, you really know how to love. Your kind of loving like a blessing from above. Red, red wine, I love you right from the start. Right from the start, with all of my heart. Red, red wine in a 80s style. Red, red wine in a modern beat style, yeah. Till I die, and that's no lie. Red, red wine can get you on my mind. Wherever you may be, I'll surely find. I'll surely find. Make no fuss, just focus.
Barón Rojo és un grup espanyol de heavy metal format el 1980 i que va aconseguir un cert èxit internacional a principis de la mateixa dècada. El nom de la banda prové del sobrenom de l'aviador alemany Manfred von Richthofen, conegut popularment com a Barón Rojo. Va néixer de la unió de quatre músics, els germans Armando i Carlos de Castro, José Luis Campuzano, també conegut com a Sherpa, i Hermes Calabria, provinents del grup Koz. Els germans Castro i Armando Carlos, perdó, i Armando de Castro van romandre al grup Koz fins al 1980, moment en el que les relacions del grup es van deteriorar i es van dividir en dos. Els germans de Castro, al costat del cantant i baixista José Luis Campuzano i el bateria uruguaià Hermes Calabria, van fundar Barón Rojo, mentre que l'altra meitat del grup, Koz, va continuar amb la seva carrera publicant alguns discos més. Un cop format el grup, van debutar a començament de 1981 amb l'àlbum Llarga vida al rock and roll, publicat per la companyia Chapa. Van llançar com a primer single el tema Con las botas sucias, les sigles del qual, CBS, al·ludien veladament la companyia discogràfica que editava els discos de l'anterior grup dels germans de Castro, Koz. El disc estava dedicat a la memòria de John Lennon, que havia estat assassinat recentment. L'àlbum va obtenir el disc d'or, el que els va proporcionar actuacions per tot Espanya i comentaris en televisió, ràdio i premsa. Gràcies als beneficis del primer LP, el grup es va traslladar a Londres, on grava el seu segon treball titulat Volum Brutal. Aquest es va gravar als estudis Kingsway, d'Ian Gillan, cantant de Deep Purple, en només dues setmanes. D'aquest disc van existir dues versions, una gravada en castellà i una altra en anglès amb la companyia Camp Flash, que va adquirir els drets del disc per la venda a Europa. Tant la versió en castellà com l'anglesa, van triomfar a Anglaterra i en altres llocs d'Europa. Barón Rojo bombardejà Anglaterra amb temes com els rockers Van a l'infern, Incomunicació o Resistiré, Stand Up, en anglès, amb el que van aconseguir l'aplaudiment de part de la premsa especialitzada i també van aconseguir encapçalar les portades d'algunes revistes especialitzades. El 27 d'agost de 1982, Barón Rojo va actuar al costat d'Iron Maiden, Gary Moore, Marillion, Twisted Sister i MCG. Tot seguit del seu LP Volum Brutal, escoltarem el tema del que hem parlat, Resistiré, que també va ser gravat, com hem dit, en anglès amb el nom de Stand Up.
Llevais sin
Bé, seguidament us recordeu d'una pel·lícula que es deia Pulp Fiction?
Oh, i tant.
Recordeu del ball que hi ha al mig de la pel·lícula de la Uma Thurman i el John Travolta?
Aquell de la B de cap al costat?
Sí, aquell que balles també tu, que ara em faràs una demostració, no?
Sí, però això ho faré quan hi hagi tele aquí a la ràdio, vale?
Que bé, s'ho passarem aquell dia. Bé, la cançó en concret és ¿Quién lo iba a decir?, és la traducció en castellà, és originària del Chuck Berry, i avui, diguem.
Català, en català podria ser... Qui ho anava a dir?
Sí, però...
Qui ho diria?
Però, com que estem en un país que, vull dir, han de fer servir tota la llengua, pues la farem servir.
Vas practicant, tu, ja.
Jo ja vaig practicar bastant de petit. I el que ens queda, Pep, i el que ens queda?
Molt bé.
Bé, la cançó, ja us he dit, o us acaba de dir el meu company, l'escoltareu pel Santiago i el Luis Auceron. Aquests són dos germans que van formar el grup Radio Futura i que va durar de l'any 1979 al 1992. El conjunt aquest, vull dir, està considerat com el millor dels anys 80, i ell també després fa una carrera en solitari amb el nom del Juan Perro. Més endavant, vull dir, ja us posarem cançons de tant de Radio Futura com del Juan Perro. Avui, però, vull dir, sentirem els dos germans, vull dir, en aquesta versió. Ells són nascuts un a l'any 54 i l'altre el 1955. El Santiago, que és poder el més famós, és doctor en filosofia. I l'altre és topògraf i delineant. I aficionat a la pintura. Els dos, a veure, són d'una família acomodada de Madrid i a l'any 2006 ells graven un disc que es diu Les males llengües, en el qual és una selecció de versions en espanyol de temes clàssics del rock i el soul. Amb aquest disc fan una gira de concerts des de l'any 2005 fins al 2007. O sigui que es tiren 2 anys per les carreteres i els hi va més que bé. Al final arriben també a fer un homenatge a Pau Riba a l'Auditori de Barcelona. I també en aquests anys, junt amb l'orquestra original Jazz Orquestra del Taller de Músics de Barcelona, fan un espectacle en cançons de l'època de Radio Futura i de Juan Perro, però com us he dit avui, ho farem, vull dir, amb el nom de Santiago i Luis Auceron.
Era una boda de críos, los viejos daban su parapié. Ya se veía que el chico amaba aquella mademoiselle. Dieron la campanada y ahora son madame y monsieur. Compraron muebles a plazos, arreglaron el cuartito aquel y la nevera llenaron de pollo frito y ginger ale. Él encontró trabajo, el sueldecito les llegaba bien. Se la vi, dicen todos, ¿y quién lo iba a suponer?
disco suena a tope todo el día sin parar. Y 700 singles de rock and roll, de ritmo y jazz. Cuando se pone el sol, el tempo loco suele caer. Se la vi, dicen todos, ¿y quién lo iba a suponer? Y en su carro preparado, rojo vivo del 53, pusieron rumbo al sur a celebrar un año de placer. Se la vi, dicen todos, ¿y quién lo iba a suponer? Se la vi, dicen todos, ¿y quién lo iba a suponer?
Us puc assegurar que no m'importaria gens ni mica haver pogut veure almenys un concert de tota la gent de la qual hem parlat i parlarem en aquest programa. Sí que vaig, però, tenir la sort de veure Barón Rojo a La Coruña, als anys 70, i també el grup del que us parlaré tot seguit, Emerson, Lake & Palmer, una banda britànica de rock progressiu formada a Londres el 1970 que va aconseguir la seva major popularitat a la dècada, precisament, dels 70, venent més de 35 milions de discos i realitzant multitudinaris concerts. L'espectacularitat dels seus enregistraments i presentacions els va posar a l'alçada de les grans bandes de l'època. Dins de l'explosió progressiva de la Gran Bretanya de finals dels anys 60, el trio Emerson, Lake & Palmer es van convertir en un dels noms més significatius i de major èxit comercial de l'estil, caracteritzat per una amalgama entre rock, jazz i música clàssica que posava de manifest el talent instrumental dels seus protagonistes. El tercet el formaven tres coneguts músics de l'escena britànica: el teclista Keith Emerson, de The Nice, el baixista i guitarrista i cantant Greg Lake, de King Crimson, i el bateria Carl Palmer, de Atomic Raster. La gènesi de la banda remonta als anys, als últims anys de la dècada dels 60. Keith Emerson, a qui van batejar com el Jimi Hendrix de l'orgue, tenia un grup anomenat The Nice, que encara que havia col·locat alguns senzills a les llistes, era més conegut per les seves extravagants presentacions en viu que per altra cosa. En dues de les seves presentacions li va tocar compartir l'escenari amb King Crimson. Una anècdota a destacar és la que, abans d'incloure Carl Palmer a la bateria, Keith Emerson i Greg Lake havien contactat amb Mitch Mitchell, de The Jimi Hendrix Experience, per oferir-li el lloc de bateria. Mitchell es va mostrar desinteressat, però li va passar la idea a Jimi Hendrix, qui, cansat d'estar a la seva banda i amb ganes de provar alguna cosa diferent, li podia satisfer formar part del supergrup. Després de la incorporació de Palmer, la premsa britànica va començar a especular sobre la formació d'un supergrup cridat Help, Hendrix, Emerson, Lake & Palmer. A causa de problemes de calendari a les gires, alguns plans no van poder concretar-se, però la idea inicial del trio de tocar amb el guitarrista després del festival de l'illa de Wight i la possibilitat que aquest se'ls unís eren gairebé una realitat. Jimi Hendrix, però, va morir un mes després de l'aclamat festival i el projecte mai més es va concretar. El Miquel Vilà, si no ho recordo malament, fa uns dies es parlava de fets relacionats en una de les seves propostes. En els primers assajos del grup van partir del repertori de The Nice i de King Crimson, incloent els seus temes més coneguts. A l'agost del 1970, tot i no tenir acabat el material pel seu primer àlbum, Emerson, Lake & Palmer es van presentar al Plymouth Guildhall a Anglaterra i quatre dies més tard al cèlebre festival de la illa de Wight, celebrat el 29 d'agost de 1970, on van aconseguir fama instantània. En aquest mateix festival es van presentar artistes de la talla de Jimi Hendrix, de Jethro Tull, Bob Dylan, The Doors, The Who, Jefferson Airplane. El primer disc, titulat Emerson, Lake and Palmer, va estar a punt al setembre i va ser posat a la venda al novembre, convertint-se en un èxit immediat, que va estar entre els 10 primers més venuts a Anglaterra i entre els 20 més venuts als Estats Units. Tot aquest èxit es va veure ajudat pel senzill Lucky Man, i la seva presentació ràpidament es va donar a conèixer com un espectacle digne de veure. Jo els vaig veure a Barcelona, com us he dit, fa molts anys, i en puc donar fe.
He had white horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed. A gold-covered mattress on which he was led.
Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was.
Ooh, what a lucky man he was.
Bé, si us dic el nom de Ellen Folasade, segurament no us sona de res. Si li traiem unes quantes lletres, es quedarem amb Sade o Sei i llavors ja la millor us sonarà d'algú. Aquesta és una cantant nigeriana nascuda l'any 1959, on va resaltar sobretot per la seva veu, que és una contralt, i abarca diferents estils, entre ells el soul, el jazz, el rhythm and blues, el soul rock, etc. Als 4 anys, ella de Nigèria passa a viure a Anglaterra, sobretot per la separació de la seva mare, que vull dir, decideix doncs, anar sent allà. Quan arriba ella allí, vull dir, estudia, i al cap d'un temps obre una botiga de roba. Però a ella sempre li va agradar escriure lletres de cançons. I amb això, al final, troba amb un grupet i formen un grup que es diu Pride, i més tard Sade, que és l'abreviatura del seu nom. A l'any 1984 aconsegueix un contracte a diversos clubs de Londres i gràcies a la seva bellesa, la cantant es converteix en reina del cool, diguéssim. El seu primer àlbum es diu Die on Leaf. Aquest va estar 98 setmanes a la llista d'èxits d'Anglaterra i 81 als Estats Units. Això li reporta el reconeixement aquell any amb un Grammy a la millor artista revelació. Després grava diversos àlbums i avui en dia es pot dir que ha vingut quasi una al voltant d'entre 40 i 50 milions de discos. Avui ella ja està retirada, viu junt amb la seva filla i el seu actual company Liam Watts, i a l'any 2002 li concedeix l'Orde de l'Imperi Britànic pels seus èxits. Amb aquesta cançó segurament acabarem. Us desitgem que hàgiu passat un bon programa. Fins la setmana que ve, i ara el Pep també s'acomiadarà.
El Pep només diu adeu-siau i us deixa amb la música.
La cançó es diu Operador Suau.
to